Els homes pelen les sureres amb les destrals, rítmicament i amb respecte pels arbres. Hi ha dies que no ho han de fer. Els arbres són éssers vius i a voltes es tanquen, s'arrepleguen en ells mateixos. El primer cop, el so que deixen anar és gairebé un gemec. Llavors, més val plegar. D'aquí a poc vindrà un altre dia que els arbres generosos es deixaran pelar. Arbres i persones es comuniquen. Pelar el suro és un ofici que es du a terme amb coneixement i sensibilitat. Hem anat al Museu del Suro de Palafrugell i hem quedat impactats per l'exposició fotogràfica i pel reportatge en vídeo que ha fet Michel Corel. Aneu a veure'l fins al 1 d'agost. L'exposició es diu Sentir la sureda, Subal. Avui coneixerem més bé qui és Michel Corel, fotògrafa nascuda a Nova York, propietària forestal també just a les Gavarres. Michel Corel, o convertir la realitat en art.
És, diria que una petita intervenció quirúrgica sense anestèsia, allò. Però s'ha d'anar molt en compte perquè si som maldestres, si no la fem ben feta, ens podem carregar el futur d'aquell arbre, que és el més important de tota aquesta cadena que conforma doncs, el món del suro. L'arbre és el més important, sempre.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Benvinguda, Michel.
Hola, moltes gràcies.
Què fa una fotògrafa fent de propietària forestal i ensenyant-nos com es pela el suro i descobrint-nos l'ànima dels arbres que parla amb la de les persones?
Pues va ser totalment un fortuit, això de que sigui propietària forestal. Mai havia pensat jo que estaria desempenyant aquest rol a la vida. I, bueno, les vueltes de la vida m'han portat això. I el primer dia que vaig veure la lleva de suro, vaig veure que era un tema estèticament molt bonic, molt interessant. I després, a més, quan vaig començar a parlar amb gent de si sabien que se'ls feia això, ningú sabia res. I vaig dir, pues,
aquí... Jo ho he d'ensenyar.
Sí, ho he d'ensenyar i, a més, ho he d'ensenyar de la manera més atraient possible. Mm-hmm. Justament per atraure la gent, perquè avui dia estem bombardejat per imatges i fotografies i vídeos i de tot, i justament pues, vaig posar-me...
A treballar.
Jo me llamo Ali Lotfi, tengo 43 años.
Pues m'agrada molt treballar bosc i mira, és una feina dura, però també és agraïda i agradable.
És un treball no és dur i una temporada de 2 mesos al any si gano la vida bien.
De este trabajo me atrae pues de muchas cosas, porque me gusta compañerismo y siempre andamos como pues, lo que estamos juntos, pues siempre lo hacemos como hermanos.
Les fotografies són en blanc i negre, de les persones. Les fotografies de la naturalesa, de la natura, són en color. Per què?
Perquè en el moment de la lleva de suro, els arbres, quan els retiren el suro, a baix, a dintre, és un color molt especial. És un color que només es veu en aquell moment. De fet, si tornes allà uns dies després o el dia després, ja no veuràs aquest color, perquè li posen un producte fitosanitari amb un tinte que canvia el color. Per tant, jo volia fer la foto en aquell moment, abans del producte fitosanitari i just després de ser llevat, que només es veu allà i en ese momento. El resto de l'any no es veu.
Això és una barreja d'anglès, francès i castellà, que és com tu penses? O penses en anglès o en què penses?
Jo penso en anglès, català i castellà.
És una barreja.
Sí.
Veiem tot tipus d'homes, sempre homes, eh? No hi ha dones que estiguin llevant el suro?
No he trobat cap dona, si l'hagués trobat
li
hagués fet fotos. Però justament en aquest moment, el de la lleva de suro, que per mi és important, perquè és el primer moment en què l'home intervé amb les suredes, amb aquests arbres, amb aquests boscos, i jo volia descriure aquest primer pas. Uh-huh. I, bueno, no vaig trobar cap dona.
Llavors, hi ha homes que són de la terra, de Catalunya, de tota la vida, hi ha homes grans, homes joves, homes immigrants, hi ha tot tipus d'home. I quin element en comú tindrien? N'hi ha algun?
Sí, jo crec que l'element en comú és que a tots els agrada treballar en exteriors, en boscos, i és una feina que tots ells diuen que n'hi ha molt de companyerisme, i els agrada això. I alguns no ho canviarien això per res, alguns sí, per diners o per altres situacions, però no ho canviarien massa.
És a còpia del temps ja us vas veient, ja com t'hi acostes ja saps pràcticament si aquell suro marxarà o es deixarà llevar o no es deixarà llevar.
Tu no talles l'arbre, tu només l'esquiles, li treus la capa protectora. Llavors, el que és molt, molt important és no malmetre la capa mare, que és la que tornarà a regenerar aquest suro i el tornarà a fer créixer. És com si ens tallem els cabells i ens rapem, val? I després ens tornen a créixer, els que en tenim. Doncs amb el suro passa exactament el mateix.
I els arbres? Els arbres parlen? Tu sabies que els arbres parlaven?
Jo he descobert recentment que els arbres entre ells sí que parlen.
Què es diuen?
Bueno, s'ajuden, s'apoyan mutuamente. Cuando uno se pone enfermo, el otro le, por las raíces le pasa sustento, medicina o proteínas o lo que sea. Pero desde luego parlen quan és la lleva de suro. Lo que explica un és que quan s'escolta un tron que està lluny, encara no està plovent, però...
El tro ja se sent.
Se sent de lluny i de repente l'arbre que està llevant no es deixa llevar. De repente el suro que surt relativament fàcilment en aquesta època de l'any no se suelta. ¿Y esto por qué? ¿Porque los árboles lo han oído o porque los árboles de otra zona les ha pasado una nota por debajo? ¡Ey! Que viene una tormenta.
Però per veure si ve una tempesta, el suro és el suro, està allà, s'hauria de poder treure igual. Per què no volen que se'ls tregui el suro quan plou?
Perquè per un costat l'aigua els pot fer mal quan estan llevats, per un altre costat quan hi ha un tron pot haver-hi un llamp, i un llamp pot ser un foc, i el que protegeix el suro és justament el suro. Si no té aquest suro,
clar,
passa un foc.
I... Queda més realment vulnerable l'arbre un cop se li treu el suro?
Sí, cara a focs, desde luego. Desde luego queda més vulnerable. I a vegades cara a altres, alguns insectes o bitxos que hi ha, també. Però justament per això se li posa el producte fitosanitari, per protegir-lo.
Però mai em pensava que preguntaria el que ara diré. No? Però l'arbre pot arribar a estar content de donar el suro a la gent?
Ui, esta pregunta és difícil.
Sí, de la mateixa manera que diu no, ara no em toqueu perquè passaria a estar molt vulnerable, perquè ve una tempesta, no. Després deixa anar el suro, dit d'una altra manera, deixa anar el suro amb alegria?
Jo crec que igual sí, no sé, la veritat. Jo sé que...
No es queixa?
No.
El deixa anar, és més fàcil treure'l, o sigui, amb la destral és més fàcil.
Sí, perquè és un moment que s'està com separant de l'escorça de l'arbre.
Sí, del tronc, sí.
Per refrescar-se, justament, perquè fa calor una mica. Ah. I és una descripció molt bàsica aquesta, però bueno, és l'ABC un poc. I entonces es pot retirar i no li molesta gaire. I a més, quan passa això, l'arbre està absorbint unes quantitats immenses de CO2. I tal com van dir una vegada un portuguès d'una empresa de suro molt important, em va dir, ninguna espècie da tanto i pide tan poco. I és veritat, perquè ens dona moltíssim. Ens dona el suro, absorbeix el CO2 i després és un arbre, un tipus de sureda que no necessita tant d'aigua com altres espècies, pot sobreviure als focs, en fi, que és molt generós.
Tu has redescobert... d'alguna manera, un altre món que tenies a tocar, no?
Sí, que jo havia viscut allà, bueno, 18 anys i no sabia res i de repente quan ens vam convertir en els propietaris d'aquest bosc, pues, ens vam tindre que posar i jo he fet quasi un intensivo.
De què és aquest bosc que tenim, què hi ha aquí, què es pot fer, i llavors vas pensar en una exposició, en un treball, no? O sigui, a partir del tema tu t'imagines què faràs.
Exacte, doncs un dia quan veig que unes fotos podrien quedar molt bé i quan ja me sentia una mica més segura del que estava parlant, sobretot, perquè per fer un bon projecte has d'integrar-te, has d'immersar-te, has de saber del que estàs parlant, doncs vaig anar a parlar amb el Museu del Suro abans de fer cap foto, quasi, i els vaig dir, jo m'agradaria fer aquest projecte i lo quiero exponer aquí. I el Museu del Suro, molt amablement, m'ha dit que sí.
Ah, doncs sí. Sí, senyora, sí.
A part, de primer de tot, totes les colles de llevadors de suro que també van dir que sí, a que jo anessi amb ells per als matins, a acompanyar-los, a estar per allà incordiant, com diu jo, aunque no incordiava.
Sentir la sureda. Fins al dia 1 d'agost aneu al Museu del Suro de Palafrugell.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
La fotògrafa i propietària forestal Michelle Curell. Avui al divan amb Sílvia Coppolo.
A veure, Michelle Curell, què és aquesta peça musical que ens has triat?
És una cançó que jo he tingut molts anys al cotxe, el CD, l'he escoltat milions de vegades, m'encanta, tiene buen rollo i a mi la música sempre m'agrada.
Tiene buen rollo té a veure amb la Curell, que és una optimista, com ho diuen allò, recalcitrant, o com ho seria, no?
Sí, compulsiva.
Compulsiva, ah, exacte. Bé, sí, això, no? És una manera d'entendre la vida.
Jo crec que sí, i jo crec en el meu cas, i no sé si en altres casos, t'ajuda molt, moltíssim a tirar endavant.
I a tu t'ha ajudat?
Molt. Molt. Si jo no hagués tingut aquesta perspectiva optimista de jo vull fer això, igual, no l'hagués fet mai. Per exemple, aquest treball, no? Mm. O per exemple, quan vaig anar a Nova York i no coneixia ningú i vaig començar a treballar d'assistent i vaig començar a dir jo vull treballar pel New York Times i enviar-li mi portafolio a los editores gráficos d'ahir i pam, i em donen feina. Si no...
Va. Això ho hem d'endreçar, perquè diu, quan vaig anar a Nova York, però esclar, jo he dit al començament, i va néixer a Nova York.
Sí.
Sí? Però llavors se'n va anar.
Sí,
què va passar? A veure, això ho hem de situar en el context. Els pares no eren yanquis.
No.
Els pares no.
Originalment no.
Que és bona aquesta, originalment. S'hi van tornar. Vol dir que un quan està allà es torna yanqui, no?
Sí, saques la nacionalitat.
Bueno, sí.
Sí.
Sí, te la donen, però això és formal. Jo parlava de debò, d'esperit.
Ah, no, de debò, d'esperit, ells eren argentins.
Eren argentins. Llavors, tu vas néixer a la cinquena avinguda o això t'ho inventes perquè queda més bé? A veure.
No, no l'invento del tot. Jo vaig néixer al Mount Sinai Hospital.
I
Mount Sinai Hospital.
Sí, sí.
Monte Sinai,
sí,
com
sí,
la llaman aquí.
Mount Sinai, sí.
Tiene una entrada per la Quinta Avenida.
I vas néixer allà, molt bé. Llavors, deies, els pares, eh? Els pares eren argentins, tots dos?
Sí. Sí.
Sí? I van anar a Nova York? Per què van anar a Nova York?
Van emigrar perquè no els agradava la situació en Argentina, ni políticament ni econòmicament. No sé ben bé qual era la situació.
Era l'any 58, imagina't Argentina l'any 58.
Perón, quizás, Evita, no sé.
Molt complicat tot allò, eh?
Sí, sí.
I van decidir anar als Estats Units.
Sí.
Molt bé. El pare què tenia? Què es dedicava?
Ell a què se dedicava? Abans a Argentina, la veritat, ara no ho sé, però allà als Estats Units va muntar la primera agència de viatges per gent d'habla hispana.
Mm?
No havia, en Manhattan. I va ser com una mina d'or, però després ho va vendre a Marsans, crec que era, i que era una agència espanyola.
Sí, 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 i tant. Va tenir problemes també Marsans aquí, sí, catalana. Sí.
I bueno, i després es va dedicar una mica al tema immobiliari, comprava brownstones i tal. Però en aquesta etapa de l'agència de viatges, la majoria de la gent que anava eren o mexicans o brasilens... Però de repente havia algun que altre català que venia per ahí.
Sí.
I així és com jo crec que van conèixer aquesta...
Barcelona.
Sí, Barcelona, i teníem pues, aquests amics o coneguts i veníem de tant en tant aquí a Sant Feliu de Guíxols, a
Sant Feliu. O sigui, de la cinquena avinguda.
Costa Brava.
A la Costa Brava. I la mare?
La mare era bioquímica.
Sí.
I... Trabajaba haciendo research en Mount Sinai Hospital. I per això,
feia recerca, sí. Sí.
I quan va vindre aquí es va dedicar a estudiar arqueologia i anàvem juntes a excavacions arqueològiques.
Bueno, a veure, una mare que ve de l'Argentina, bioquímica, es posa a excavar i va amb la filla a excavar, molt habitual no és, eh?
No era nada habitual. De hecho, yo he calculado que ella debe haber estudiado en la Universidad de Medicina o Bioquímica o lo que fuera en Buenos Aires a principios de los 40,
uh-huh.
Y que una vez creo que eran 5 mujeres en toda la
que no facultad. Clar, no hi havia dones que estudiessin.
Argentina, sí. Anys 40.
I a tu el parvulari, l'escola, tot això va ser als Estats Units o ja va ser aquí?
Ah, va ser als Estats Units.
O sigui, tu et van, diríem, vas entrar a aprendre, a llegir tot això en anglès.
Sí, 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 sí. I jo parlava molt malament el castellà. Sí, perquè tot era en anglès, el cole, la ràdio, la tele, en casa parlaven en castellà, i hi havia la norma de que per esta puerta, a partir d'esta puerta que s'entrava en casa, se tenia que parlar en castellà, però el meu castellà no era gaire bo. I quan vam vindre a viure aquí, bueno, va millorar una mica, però sobretot quan vaig entrar a la universitat aquí, ahí ja tuve que ponerme las pilas. Con el castellano y poco después con el catalán, porque ja era veig. La época que entraba el catalán y había algún profe que decía, yo me expreso en el idioma que yo me expreso. I jo, ups.
Ups, aprendrem català, no?
Això.
Som-hi, avui amb Michelle Corel, fotògrafa al divan. Aquesta és preciosa, aquesta entrada i després la potència personificada, aquesta dona.
Try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
A veure, la Patti Smith, què fa aquí, a la teva vida? Michelle Corel.
Bueno, ha sido parte de la banda sonora de mi vida, ¿no? Pero sí. Esta canción a mí siempre, desde el día uno, me ha encantado. Siempre, es una pasada. Lo que yo no sabía, y lo descubrí en el famoso concierto de Bruce Springsteen del 81 en la calle Lérida, que ha ido mucha gente y todo el mundo seguimos hablando de ello.
¿Sí?
Esta canción es de Bruce Springsteen. Yo no lo sabía, y de repente las primeras notas de esta canción las empezó a tocar y yo... És la canció de la Patti. I no m'entén escalofrió.
Depèn de... I si es fa així, i es toca el braç. A veure, veiem aquesta dona, que neix a Nova York, que ve cap aquí, que aprèn el castellà i el francès també, no?
Sí, el francès des de la guarderia.
Sí.
Els meus pares, sobretot el meu pare, que era de descendència francesa, volia que jo aprengués el francès i... Des de la guarderia hasta no sé cuándo yo estudiaba francés siempre.
O sigui que per tu això dels idiomes marquen una identitat o marquen maneres d'expressar-se. Què són els idiomes per tu?
Sí, marquen molt. Marquen, sí? Molt. De fet, n'hi ha coses que pots dir en un idioma que no tenen
el mateix pes quan les tradueixes, no?
Sí, sí. Sí, sí. I sí que marca un poco tu manera de pensar i ver les coses i... Incluso diuen que hasta marca la mandíbula.
La mandíbula?
Sí, esto no lo habías oído nunca.
No, i tu que ets fotògrafa, notes les mandíbules franceses, les mandíbules
no,
catalanes...
Jo
les mandíbules...
No, jo
no. No, això no, eh?
No, esto ya son los expertos en mandíbules.
Això són els experts en mandíbules. Avui amb Michelle Corel...
El divan amb Sílvia Coppolo. Exclusivament en podcast.
I va arribar un dia que vas pensar que podies fer el viatge de tornada a Nova York?
Sí.
I com va anar? Perquè, és clar, això que pensis que aquí vas estudiar periodisme, comunicació, tot això, no? Tu t'agradava la imatge.
Sí, 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 sí.
Llavors vas anar al New York Times, com va ser que et presentessis?
Bueno, no va ser el primer dia, eh?
No, però, bueno, ja ho entenc. Com va anar? Explica'ns-ho.
Bueno, jo estudié periodisme aquí, en la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, i bueno, ja durant periodisme, com tots, vam començar a fer coses, feia ràdio, escrivia, hacía fotos, però vaig decidir en un moment donat que el que més m'agradava era fer fotos i fotografia i centrar-me en això. Doncs a través d'uns amics que havien anat allà, a Nova York, havien dit, oh, hi ha muchos fotògrafos i podries treballar d'ajudant, i la meva meta va ser aquesta. Me'n vaig a Nova York un any a treballar d'assistent de fotògraf. I així va ser, l'únic any que convirtió quasi en 10. I jo vaig passar 2, 3, 4 anys això, treballant amb diferents fotògrafs, alguns de bodegons, alguns de moda, alguns d'arquitectura, aprenent moltíssim. Per mi va ser la millor escola del món, aprendre treballant.
Això és el learning by doing, eh?
Exacto.
El sistema, sí.
Exacto. I no, no només de tècniques fotogràfiques, sinó també del business, de com venderte, de com aconseguir un encargo, perquè per mi sempre, això sempre ha sigut la meva meta com a fotògrafa.
Sí, això dels encàrrecs, que et facin un encàrrec, no?
Sí.
I això ens ho haig d'explicar, jo ho trobo molt sorprenent, que això sigui un objectiu.
Pues sí, n'hi ha molta gent al món que... que vivia d'això, ja, encara ara en què és més difícil, però i la cosa era que tu anaves, tu tenies tu portfolio de trabajos, hechos pruebas tuyas o hechos trabajos reales, hacías unos mailings, anaves trucant a la gent per veure el portfolio, et veien el portfolio, alguns li agradava, alguns no, depenia, i al cap d'un temps rebies una trucada per una feina, i jo vaig rebre
Moltes trucades
amb aquest sistema.
I què feien a Nova York o que no es fes aquí? És a dir, què vas aprendre allà?
Ja vaig aprendre tècnica, vaig aprendre sobretot business,
com vendre't.
Sí.
A veure, què diries a la gent més jove que està pensant en que s'ha de vendre? Oh, tres idees clau, va.
Tres idees. Corel,
sí.
Paciència,
sí.
Persistència.
Aquesta és molt bona, persistència.
No tirar la toalla al primer no o al primer no me gusta tu trabajo, porque siempre habrá alguien que le va a gustar. Creo yo, a menos que seas un negado total, pero bueno, si ja estàs tan ficat en això, algú se deu saber.
Alguna cosa bona faràs.
Això, per algú, algun dia. És l'optimisme compulsivo.
Sí, sí, no, em sembla bé. És alguna cosa per algú, algun dia, no? Llavors, algun lloc. Has de persistir i afinar.
Sí.
I com vius, mentrestant, si no tens els encàrrecs suficients?
Busques altres vies de treball. Per tant, jo no vaig passar de ser una estudiante de periodisme a una fotògrafa que gana diners amb les feines. Jo, mentrestant, barrejava treballs d'assistent fotogràfic, per exemple.
Què fa un assistent fotogràfic?
Pues contestar el teléfono, hacer los cafés, acompañar al fotógrafo, ayudarle con los carretes en aquella época. Ahora supongo que será controlar que las fotos que van al ordenador entren bé, que los flashes disparen, montar la iluminación muchas
veces. Això és molt important, montar la iluminació.
I desmontar-la.
Però s'aprèn, mentrestant.
I tant.
I tens uns diners i vas avançant.
Sí.
Michel Corel, avui al divan. Ara sentirem l'Adele que ens diu hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference.
Michel Corel, aquesta dona que l'estem coneguent avui una mica més, que va començar a publicar revistes underground com Star o Vibraciones. I com va ser això que el New York Times et volgués? Com vas arribar al New York Times?
Como todo el mundo, era llamar, averiguar quién era el editor gráfico internacional, por ejemplo, en mi caso, ya que estaba en Barcelona, y enseñarles muestras de trabajo. No va a ser la primera trucada, ni la primera vegada que vaig allà a presentar els meus treballs. Va ser al cap de...
De molt de temps, eh?
Sí, d'un temps, sí. Les Olimpiades va ser la primera vegada que em van trucar. Quan a l'últim moment pensaries al New York Times, pues un any antes pediria tots els credencials.
No creuria que un mitjà... Bueno, la BBC té coses. Bueno, perquè havia fet un seminari, pues, teníem programada la programació per d'aquí no sé quant temps endavant i vaig al·lucinar. Però tret d'això...
Literalmente, 7 dies antes de que empezaran les Olimpiades, me llamaron y, obviamente, deportes no hice, porque además lo mío no era fotografía de deporte, pero sí que empecé, hacía fotos de otros temas como la llegada de la antorcha, los barcos en el puerto, temas más sociales o culturales o, sí, no tan esportiu.
Una foto teva a la portada d'un diari important, quina sensació fa?
Fa patxoca.
Fa patxoca, que dieu en anglès.
Sí.
Fa patxoca. I quan va passar això, que vas veure una fotografia teva en un diari important? Ho dic així, eh?
Buena pregunta. Bueno, portada en el New York Times, cuando se inauguró el Guggenheim de Bilbao, apareció en la portada del Arts and Leisure section del diario. En cuanto a revistas o publicaciones, yo creo que fue en La Vanguardia. Puede ser que fuera La Vanguardia, con unas imágenes de Cristina Rosenbinge o algo así.
Clar, llavors, El País, La Vanguardia, el Grup Zeta, hem parlat del New York Times i d'altres revistes. És a dir, has anat publicant a tot arreu?
Sí, bastants jocs, la veritat.
Bastant. Estàs contenta?
Jo, moltíssim.
Estàs molt contenta.
Me siento accomplished.
Sí, està bé aquesta idea. Realment has arribat a fer el que volies fer de joveneta?
Sí, lo que me planteé en una época de hacer, lo he hecho, sí, y da molta satisfacció. Després les coses han canviat, les situacions, la meva i les de les publicacions també, i això ja no ho faig tant, però en una etapa sí, i bueno, això dona pues molta motivació per començar un altre projecte en
un
moment donat.
Quin projecte al cap tens? Perquè aquest del suro i la sureda és com, o sigui, ja veig, no? Com una mena de casualitat, coincidència, que llavors és una oportunitat, és... no? I tens una visió àmplia.
Sí, és una oportunitat i per mi ha sigut quasi com un canvi de vida, ja no només vida personal, sinó vida a nivell fotogràfic. Jo abans era més una fotògrafa de retrat, d'interiors, d'arquitectura, i ara, pues, a part de que vull fer vídeo, per primera vegada que mai havia fet vídeo, perquè vull produir peces de multimèdia, peces que integrin fotografia, so i vídeo. I aquesta...
Amb la sureda ja ho has fet.
Això, amb la sureda. També m'interessen molt els temes forestals, cosa que abans hagués dit mai.
Arbres, ja, sí.
Pues sí, i m'interessaria pues, treballar amb ONGs o non-profits que se dediquin a temes de medi ambient, de forestals, per poder explicar el tema del canvi climàtic, que jo crec que encara està una mica mal entès per la gran majoria.
Perquè
de la
tu
gent.
Defenses que amb les fotografies realment es pot arribar i s'arriba a sensibilitzar la gent i sovint a provocar més canvis de conducta, d'actitud, de vegades que amb grans discursos, a través de la fotografia, com un agent de canvi social.
Sí, totalment. Una bona fotografia, lo de una bona fotografia vale más que 1000 palabras, desde luego. Ara, no qualsevol fotografia vale más de 1000 palabras. I això, pues, és el més difícil.
Aconseguir
feina.
La bona fotografia.
Sí.
Penses en imatges?
Bueno, sí. Quan vaig a fer fotos, jo m'imagino una foto que m'agradaria fer. I moltes vegades aquesta foto...
La fas.
Si la faig... Si, no sempre la
aconsegueixes
no,
fer.
No, depende. Però quan la consigues, és la millor. Suele ser les que més atraen. És curioso.
Que és clar, hi deus posar el cor en allà, però semblaria que el dit apreta igual, però no apreta igual. O no, què és? Per què és la millor aquella?
Perquè te l'has imaginat, l'has vist. I quan lo consigues,
I ara què t'imagines? Ara, la vida, quines imatges?
Pues més boscos.
Més boscos?
Més boscos, més suro, però també altres boscos. Perquè els boscos... Jo crec que ens poden ajudar molt.
A la vida, a les persones.
Al canvi climàtic.
Al canvi climàtic.
Michel Curel, fotògrafa. Avui al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio.
Ara ho dèiem, que també per a la premsa escrita nord-americana ha fet retrats, reportatges de viatges, ha fet àmbits com l'alimentació, l'arquitectura, els interiors, i ara hem parlat una mica del New York Times, el New York Times Magazine, Newsweek, Time, el National Geographic, el Vanity Fair, Departures, és que n'hi ha una llista, Sports Illustrated, Forbes, el Business Week, Smithsonian, Food and Wine, Travel and Leisure, Town and Country, entre moltes altres publicacions de prestigi nord-americanes. O sigui, ara a mi la sensació aquesta de... que tu ho dius, no? Tens una idea, tens un objectiu, tens pam, t'hi presentes, però això es dona inestabilitat brutal. Com compenses aquesta inestabilitat? Amb optimisme?
No, obviamente siempre hay otras fuentes de ingresos, ¿no? Que tienes que tener. Cada uno tiene su situación, cada uno, yo qué sé, tiene otro trabajo, o part-time, o full-time, o freelance, o no sé.
Es pot. El que vens a dir tu és que si vols es pot.
Ara treballes moltíssim, eh? No pares, no te tires a la Bartola.
Tu de joveneta eres com propera a la CNT?
Ah, sí, esto, quan, en mi època universitària, sí.
Ara ho dius d'una manera com gairebé sofisticada, eh? En la meva època, no, em sembla, has fet un gest, ara hi ha res, això? No.
Bueno, crec molt en l'individualisme, però l'individualisme responsable. Uh-huh. El que és responsable de sí mismo, de sus hechos y ante los demás, ¿no? De, vale, yo hago esto, pero yo no voy a hacerle daño a nadie, ni le quiero... Uh-huh. Pero individualismo. Quizás porque soy hija única entiendo mejor un concepto así.
Mira aquesta cançó, a veure. Aquesta és Money Don't Matter Tonight, de Prince. Per què ens l'has triada?
Porque me encanta esta canción, porque a Prince se le conoce mucho por su música bailable, ¿sí? Digamos, ¿no? Pero de repente tiene esta canción slow dance, precioso.
Es precioso. Va, que canviem. Aquesta és molt suggerent. I t'imagines les músiques dels vídeos aquests que vols anar gravant?
El sonido de ambiente. Es la mejor música a veces.
Esta canción es preciosa, ¿eh? Continua sent membre de la Societat Americana de Fotògrafs de Mitjans de Comunicació.
Sí, sí, soy socia de la ASMP americana y también de la AFPE española, que también es la Asociación de Fotógrafos Profesionales.
Com és en Jan?
En Jan és el meu fill, guapíssim, de 19 anys.
Sí. No, m'ho dic, ens has de dir més coses. A veure, fes de mare, en Michel.
I avui ha estat sorprès. S'ha trobat un youtuber que té 9 milions de seguidors i jo, qui és? I jo ni idea de qui és, però ell estava meravellat.
I com et va això d'aquesta fotògrafa amb un fill tan jove, tot això com va?
Ah, molt bé, molt bé. Jo intento aprendre d'ell algunes coses, de l'actualitat.
Sí?
I ell no intenta aprendre nada de mi, però li vull explicant cosites.
Però ja és això, no?, d'un fill adolescent?
Sí, ja és això.
Ja és això. Michel Corell, avui al divan. Jo quan he vist que havies triat aquesta cançó tan coneguda, aquest Good Times, no?, aquest quin record et comporta?
A mí, chic, me encanta. Entrevisté a Nile Rodgers y Bernie Edwards hace muchos años en mi época Vibraciones.
Sí.
Pero este señor es un crack, en Nile Rodgers. Ha producido bueno, aparte de las canciones que ha hecho con Chic,
sí.
Las canciones que ha producido, es que hemos bailado tú y yo.
Sí, això ho hem ballat, sí.
A todas y más. Pero ya no solo de él, de ellos, sino de Madonna, de Daft Punk, de Pharrell Williams, de Diana Ross. Ha producido, es un genio dentro de este mundo.
Avui coneixem més la fotògrafa Michel Corell. Hem començat avui aquest divan dient aneu a veure, sentir la sureda al Museu del Suro de Palafrugell fins al dia 1 d'agost. Perquè d'entrada penses, veuré fotos d'arbres de suro. Perdona, jo no pensava ni bé. I llavors quedes i dius, aquí passa alguna cosa. Això et remou. Tu creus que amb la fotografia canvies la vida? Pots incidir en el canvi de la vida de la gent?
M'agradaria. No sé si ho aconseguiré, però m'agradaria.
Som-hi.
Thelma.
I'll get it!
Thelma, I've not told you I can't stand it when you holler in the morning.
Li hem demanat també a la Michelle que ens triés alguna pel·lícula i a fer que ens han triades un munt. Aquí estem amb Thelma i Luis. Aquesta pel·lícula de Ridley Scott, per què ens l'has triat?
Perquè és boníssima. És boníssima i és de Ridley Scott. I Ridley Scott és un director que crec que no m'ha fallat quasi nunca.
Com que no li ha fallat mai, d'aquí un moment anirem a una altra pel·lícula, però aquesta és una història, a veure com ho diria jo, no? Com molt d'empoderar les dones, però al final, al final, oi? És clar, que per aquell que no l'hagi vist, el cotxe vola, i fins aquí, eh? Diríem, al final vola, eh, això?
Sí, al final vola, però per demostrar les xiques...
Fins al final...
Sí, sí. No, i és empoderament de la dona i també és un viatge que jo vaig fer similar.
El vas fer?
Una amiga, sí.
En la teva professió, les dones també ho tenen més difícil? És una professió d'homes encara ara?
Sí, encara ara és una professió que n'hi ha més homes.
Sí?
I per això està canviant a poc, però és una feina que les dones poden fer perfectament i... igual o millor i superar-lo en molts sentits.
Digue'm sí, fotògrafs sí. Que siguin de referència o fotògrafes de referència per tu.
Bueno, Annie Leibovitz, sin duda. Annie Leibovitz.
Ens quedem amb ella i tornem al cine. This Blade Runner. Worst yet.
There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants, 3 male, 3 female.
Però que és una pel·lícula, també abans deies, de Ridley Scott, que no t'ha fallat mai, feta el 82, i situa l'acció en l'any 2019, que ja ha passat això dels replicants.
Sí, és que és increïble. Jo a mi alucino con la gente que hace algo 50 años antes y de repente llegas al momento... al 2019 o en el caso de un libro 1984 y es como lo han descrito. ¿Cómo se han podido imaginar eso?
Era un dia d'abril fred i lluminós i els rellotges estaven tocant les 13. Winston Smith, amb la barbeta clavada al pit en un esforç per resguardar-se del vent molest, va travessar a correcuita les portes de vidre de les mansions Victòria. Amb tot, no va ser prou ràpid per evitar que una ràfaga de pols sorrenca també hi entrés amb ell. El vestíbul feia ferum de coll bullida i d'estores velles i ratades. En una de les parets del fons hi havia enganxat un pòster en color massa gran per a un interior, que representava un rostre enorme de més d'un metre d'ample. Era la cara d'un home d'uns 45 anys, amb un espès bigoti negre i trets ferrenyament atractius. Winston va anar cap a les escales. Era inútil provar de pujar amb l'ascensor. Fins i tot a les millors èpoques funcionava poques vegades i a més aquests dies. L'electricitat es tallava durant les hores diurnes. Formava part de la campanya d'estalvi amb què es preparava la Setmana de l'Odi. L'apartament era 7 plantes amunt i Winston, que tenia 39 anys i una úlcera varicosa per damunt del turmell dret, les pujava a poc i descansant unes quantes vegades durant el trajecte. A cada replà, davant la porta de l'ascensor, el pòster amb el rostre enorme mirava des de la paret. Era un d'aquells retrats fets de manera que els ulls et segueixen quan et mous. El gran germà vigila, deien les paraules del peu de la imatge. Per què et va agradar aquesta obra, 1984?
Veus alguna gran diferència entre el que explica aquest llibre i el que està passant ara?
Ara fem un canvi de rol, eh? Diríem allò, control, mediàtic, poder, alienació, tot això, no?
I tot això ho va pensar el George Orwell en 1920 i algo, 30 i algo?
Anotat tenim que el 47 i el 48.
¿Cómo sabía esto? ¿Cómo se lo pudo imaginar? Cuando entonces no había...
Tot això era com impossible, eh? Diríem que s'ho pogués imaginar en aquell moment. De tota manera, no vivim d'aquesta manera, amb tant de control, o almenys no aparentment. Jo diria que no hi vivim. Hi ha espais per la llibertat.
En mi bosque, en l'únic sitio, creo que hay espai de llibertat donde no haya una càmera, un micro, un mòbil o algo vigilándome. Sí. A ver, yo no tengo nada que esconder, pero que estem controladíssims, jo estic convençuda.
També us recomanem aquesta obra. 1984, George Orwell, que va escriure sobre la Guerra Civil Espanyola, que va estar aquí i que es va imaginar que aquest control exhaustiu, aquest gran germà, que per aquelles noves generacions doncs, potser només és un programa de la tele, és algú que estava mirant tota l'estona què feies per tenir-te sota el seu control.
El divan. Subscriu-te al nostre podcast si no te'n vols perdre ni un.
I ens anem al 1900. Bertolucci. Es va estrenar al 76. I l'acció comença a finals del gener del 1901, quan un dels protagonistes anuncia la mort de Giuseppe Verdi. Com que era mort. Vides paral·leles de dos nois nascuts al mateix dia en una gran propietat rural d'Emília-Romanya a Itàlia al començament del segle XX. Per què t'agrada?
És una d'aquestes pel·lis que jo vaig veure en aquella època, que tindria 18 anys i em va impactar molt, i també és un altre director que he continuat seguint sempre. M'ha fallat alguna vegada, però...
T'ha fallat, eh?
Aquest sí, m'ha fallat una, però una, creo, o dos. I, però en general, també un crack, otro director que hacía unas películas que, no sé, impactants.
S'estrena el 1979.
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the colonel's command.
Apocalipsi Now. De Coppola. I aquesta? Som a la guerra del Vietnam.
I love the smell of napalm in the morning.
Per què ens l'has triat, aquesta?
Per la banda sonora.
Per la banda sonora, ara n'escoltarem una altra que la banda sonora segur que també té molt a veure.
Per la banda sonora, per algunes escenes que hi ha, la del Duval diciéndole a no sé quién que haga surf, esta canción también. This is the end, my only friend, the end. The Doors. Of our elaborate plans, the end
of I seguint aquest recorregut cinematogràfic amb la nostra fotògrafa Michelle Corell, arribem ara a aquest altre continent. La van veure titulada com Memòries d'Àfrica, autofàbrica, eh? Per què t'agrada aquesta pel·lícula de Sidney Pollack?
Esta peli, aparte de que l'he visto 3 o 4 veces y creo que siempre lloro, la verdad es que con el tiempo, en los últimos años, me he sentido muy identificada con esta mujer que va a otro país, que de repente empieza a gestionar un bosque o unas tierras y le pasa de todo, y bueno, yo ahora pues soy una dona que está gestionando un bosc de suro y...
Escolta'm, com és que has arribat a...
Les distàncies són diferents.
Una bueno. Dona fotògrafa que està gestionant un bosc de suro. Com has arribat fins aquí? Arribar a gestionar un bosc de suro?
Pues porque, bueno, amb el meu company Joan havíem llogat un mas,
sí,
fa 25 anys o així, i al cap d'estar ja uns 18 anys de llogaters,
sí,
el propietari ens va oferir comprar el mas i nosaltres, pues, clar, ja portàvem allà 18 anys, teníem un fill i, bueno...
Tot això, liamos, la vida ja era en el mas.
Nos liamos la manta a la cabeza. Però nosaltres no havíem tingut res que veure amb el bosc, ni sabíem...
que un bosc es gestiona.
No, ni que havia... Bueno, sabíem que el propietari tenia molts boscos i sabíem que la casa estava dintre d'una de les seves finques, però ni idea de quantes hectàrees ni nada. I també quan ens dijo, bueno, la casa viene con 65 hectàrees de bosque i nosaltres, no, no, te'l pots quedar. I ell, no, no, és un pack. És un pack, i el pack, doncs pues mira, vam comprar una casa amb un bosc, com dic jo, que vino con un bosque.
I com es gestiona un bosc? Doncs
pues, va ser gràcies a subvencions que dona la Unió Europea i la Generalitat. Va ser una mica com si te donessin... Per mi va ser com si em donessin un nadó, un bebè, sí. I ara jo què hago con esto, no? I entonces, una de les primeres coses que ens va dir aquest propietari era feu-vos socis del Consorci Forestal de Catalunya que us ajudaran molt. I això és una associació de propietaris forestals i t'ajuden a gestionar, bueno, demanar les subvencions, a fer les feines, a buscar la gent per fer...
Quines feines hi ha en bosc? Què s'ha de fer?
Bueno, en el cas nostre, que és concretament d'un bosc de suro, que pot ser diferent a altres, pues, a part de llevar el suro, abans de llevar el suro s'ha de preparar l'àrea que vas a sacar el corxo perquè estigui més neta, fas una estassada general o una estassada selectiva.
Què és una estassada?
Jo no sabia tampoc el que era una estassada.
Jo ara faig d'urbanita.
És tallar el sotabosc, perquè els boscos a Catalunya estan molt deixats. Bueno, en molts llocs d'Europa estan molt deixats, i aquí també. I bueno,
has de netejar primer el sotabosc.
Sí, perquè abans això no passava. Fa no tant, abans dels anys 50, la gent es nutria molt dels productes del bosc, i el bosc estava més net. I no estoy hablando de basura, sinó de plantes que crecen. No? Uh-huh. I bueno, i entonces has de fer aquesta estassada per poder llevar el suro. També és bo pel bosc perquè així tenen més, hi ha menys competència hídrica i els suros poden créixer millor. I bueno, i a l'hivern pues, has de podar, si pots, podar els arbres o recollir el bruc, que això és altre tema. I qui m'ha vist i qui me ve.
A qui t'agradaria fotografiar ara? O a què t'agradaria fotografiar?
Què m'agradaria fotografiar?
Sí.
O qui?
Ah, és allò que penses i després es fa.
Sí. Bueno, pues, dels diferents tipus d'àrbols d'Europa.
Sí, ara penses en arbres, eh? Sí.
Sí. Sabies que Espanya és el tercer país de més àrea forestal d'Europa? Després de Finlàndia i Suècia. És el país amb més boscos. I en Europa els boscos han crescut, no s'han disminuït, com a l'Amazones, on des de luego estan en claro decreciment per la situació d'allà. I sí, pues un tour per Europa fotografiant els diferents boscos europeus.
A veure qui t'ho encarrega. Ara hem sentit les memòries d'Àfrica, diríem la música, però és que la Michelle Corell està molt interessada, o has estat molt interessada en Àfrica, també.
Sí, moltíssim.
Per què?
Bueno, jo ja crec que fa 20 anys o així jo...
Vas anar als campaments saharauis, era?
Ui, eso fue en los 90, sí que sí, eso fue hace 30.
Molt bé. Digues, anaves a dir que on havies anat fa 20.
No havia anat, però vaig pensar... que Àfrica és el futur, que jo no veré, perquè li falta, no? Però, no sé, Àsia ha tenido su época gloriosa, Europa también, América también. L'època gloriosa d'Àfrica, bueno, no sé si ha habido.
Per què dius que Àfrica és el futur? Ja... Què té que veus que té capacitat d'explotar, no? D'ampliar, què és?
I, a més... Sobre todo la África, pienso en la África negra cuando estoy pensando en África. También pienso que es una visión muy quizás simplista, es una gente muy honesta muy honrada, ¿no? Aunque ha habido de todo, pero en el fondo la mayoría de la gente es muy honesta y muy honrada, y yo creo que eso es lo que puede hacer que la gente o alguien vaya adelante. Y un continente como ese, aparte de tener todo tipo de raw materials, yo qué sé, de riqueza, sí, aunque no está del todo desarrollado. Y ahora, en estos momentos, por ejemplo...
De materias primeras.
Materias primeras, ahora, exacto. Es un continente que le toca, es que le toca totalmente ser el pionero en muchas cosas. Y ya lo estamos viendo. Entonces, yo fui a Nairobi hace un par de años y allí la población es joven. Aquí vienes y la población es vieja. Y no sé, ahí hay futuro. No sé cómo explicarlo, pero ahí está el futuro.
Michelle Corell, avui al divan, aquesta dona que abans dèiem això dels campaments saharauis per la revista Planeta Humana hi anava, no? I amb la lluita d'ells doncs ja hi va anar per encàrrecs de Time o de Marie Claire i més coses, com per exemple El Mundo, que li va encarregar un seguit d'una pila de retrats de barcelonins il·lustres titulats BCN Corell. Li van donar el Premi Lux a aquesta categoria de retrat al 98. Amb el Cid Reluy va fer una sèrie de retrats en blanc i negre, també un canvi. El blanc i negre t'entusiasma.
A mi m'encanta, a mi m'encanta. Però no soy integrista con este tema, porque hay temas que veo en color. Hay temas que quedan mejor en color y hay que saber usarlo, el color.
Podem veure les seves fotos, o les hem pogut veure a Dubai, a Barcelona, a Palafrugell. Per cert, el suro quan arribarà a Barcelona?
Pues igual l'any vinent estem parlant. Hi ha converses, però...
Hi ha converses, tu que fas el business, també.
Hi ha converses i ja veurem. L'any que ve, Barcelona és la ciutat europea del bosc.
Sí?
Així que m'agradaria molt que aquesta exposició vingués aquí com a representant de com són els boscos de per aquí, molt característics de suro.
Quita-la. I tant, que sigui a nosaltres que ens agradaria. Patti Smith amb el suro de fons. Digue'm el millor que has fet fins ara, Michelle.
El millor que he fet fins ara?
Sí.
El meu fill.
Algun dia, es veu que algun dia sí que trobarem una mare que no digui el meu fill, però encara no l'hem trobat. I si t'haguessis de definir amb paraules, frase i mitja o una frase, quina diries? Uau!
Michelle Corell és una persona que intenta ser honesta i fiable i no fer-li mal als altres.
I que ho aconsegueix! Michelle, felicitats, perquè amb aquesta exposició t'hem redescobert.
Moltíssimes gràcies.
I perquè realment penso que canvia coses, no? Ens fa sentir, no que estiguem més a prop de la natura, sinó que som natura en realitat, eh? O sigui, això de poder parlar amb els arbres i que els arbres s'ajudin per les arrels quan algun està malalt i li envien alguna cosa que el farà estar més bé... Només per això fes exposicions. Gràcies, de debò, Michelle. Gràcies. Sort. Matilde Seoane a les gravacions. You'd love me as long as you wanted. Us estimem, Sergi Cotillas al muntatge. And then someday you'd leave me for somebody new. Núria de la Fuente en les fotografies i la coordinació. Worry, why do I let myself worry? I encantada de la vida aquí al divan, Sílvia Còpola, Catalunya Ràdio. Fins ben aviat. Wondering what in the crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking
then my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving.